Hola, benvinguts al Tal com Raja, com cada dijous aquí en directe, a les 8 en punt. I avui estic jo una mica sol ante el peligro, i no és perquè tinguem un convidat que em doni por, sinó perquè tenim un convidat d'excepció i un tema també molt especial, el presento ja ràpidament, és el Martí Soto. Hola, Martí.
Bona tarda, hola.
Com estàs?
Superbé, una miqueta nerviós, però amb moltes ganes de començar això.
No, home, no, aquí és un directe, és un fals directe, que li diuen. No, és un directe. I com que a mi m'agraden els directes, i m'agrada dir-ho ja des del principi, tenim un tema que és el tema de celíac, no? Ja ho hem anunciat per xarxes. Ja dono el telèfon 608-59-3830 per si algú vol donar alguna opinió o algun celíac que vulgui saber més coses, que jo crec que les sabeu totes, però algun no celíac que vulgui saber. Però jo estic segur que el Martí us explicarà moltes coses sobre aquest tema. A mi em va anat bé perquè és un tema que a més ell m'ha proposat, que a vegades no ho tenim molt, no? sense gluten allà, però no som conscients d'això, i per tant, després de 3 anys al Tal com Raja, ja potser era un tema que podíem posar damunt de la taula. Martí, bueno, el Martí hi ha un vincle especial, és que el Martí va ser alumne meu.
Sí, desgraciadament sí.
Sí. Vale.
No, perdó.
I el seu pare va ser company meu de classe, o sigui, també. Que imagineu quin vincle aquí. I bueno, molts anys després em trobo el Manel Soto II, anomenat Martí.
Hola.
A l'institut, fent francès, primer va ser, que per cert, tu parles francès?
No.
No? Tu has oublié ton francès?
Sí.
Sí, es diu oui.
Oui.
Sí, sí. Doncs malament, això no comença bé, aquesta entrevista, perquè ja no se'n recorda del francès que jo li vaig ensenyar. I vam fer, crec que va ser l'últim viatge que vam fer a Carcassonne, aquell any, una mica complicat, te'n recordes? Que va ser complicat de fer el viatge.
Bueno, complicat, però l'experiència en si va ser molt maca, també.
Això veus, està una de cal i una d'arena, una bona i una més dolenta. Doncs el Martí Soto és estudiant de Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb un interès en l'àmbit de la bioinformàtica. I durant la seva formació també ha cursat una estada Erasmus a la Universitat de Coimbra, a Portugal, on ha anat aprofundint en aquest camp. També ha adquirit experiència en investigació biomèdica com a assistent de recerca a l'Institut de Neurociències, on ha treballat en l'estudi de la implicació del cerebel en la síndrome de Leigh, que ara ens explicarà una mica què és això. I a més té interessos en l'àmbit de la comunicació, per això està aquí davant del micròfon, la interpretació, a la formació Escola de Doblatge de Barcelona i a l'Àrtic Teatre. L'Àrtic Teatre a Sabadell, no?
A Sabadell, sí.
Amb el meu amic...
Amb el Marc Lorenzo.
Amb el Marc Lorenzo, sí. El Marc Lorenzo, que també va ser alumne meu.
Hòstia, també?
Sí, també.
Ostres, no ho sabia,
això.
És
que, clar, una persona de la meva edat ha tingut
milers d'alumnes.
Sí, el Marc. M'alegro molt que hagi muntat aquesta història, perquè... Quan me'l vaig trobar un dia pel carrer, m'ho va dir, a més amb un nou espai, i bueno, que està bé que la Creu Alta i a Sabadell doncs, hi hagi aquest muntatge. I bé, a nivell personal, practica Aikido, cinturó negre i Shodan, que això no sé què és.
Shodan és cinturó negre.
Això es diu així,
vale. Mateix, sí.
I participa activament en voleibol, com a jugador i també com a àrbitre. Bueno, aquí hem fet una mica de biografia, però... Bàsicament el que el tenim aquí és perquè ens expliqui una mica la seva experiència i tot el tema del gluten. Torno a repetir el telèfon per si algú vol participar en directe al programa, 608-59-3830. Bueno, primera cosa és què és el gluten, no? Que sabem què és el no gluten, perquè sempre sense gluten, però què és el gluten?
Mira, doncs el gluten en si és una proteïna. És una proteïna que es troba en diferents cereals, com per exemple poden ser el blat, que és el principal, però també l'ordi o la civada d'avena, i també altres cereals que no són gaire coneguts, com per exemple el camut. D'acord? Llavors estan present en la natura, en aquests. I en la gent que té celiaquia, aquests cereals no poden ser consumits en cap dels casos. Sí?
I com una persona... arriba a saber que és intolerant a... Perquè suposo que, com a la lactosa, hi ha d'haver graus, perquè hi ha gent que és més intolerant total a la lactosa, hi ha gent que pot prendre alguna vegada... Això també passa en el gluten.
No. Mira, en la celiaquia el que passa, no hi ha graus d'intolerància, perquè primer no és una intolerància en si, ja que afecta el nivell del sistema immunitari. En el moment en què afecta el sistema immunitari, el que es diu és que els símptomes del resultat d'aquest atac del teu propi cos contra tu, hi ha una afecció dintre de les microvellositats intestinals de l'intestí prim, i això el que provoca en si és una mala absorció dels nutrients. I això provoca diferents símptomes, ja sigui una inflor en general de l'abdomen, de la part de la zona de l'intestí també. També causa anèmia ferropènica, una deficiència de ferro, i també diarrea, bueno, crònica en si.
Per tant, un nen petit que comenci a prendre papilles amb cereals, ja de seguida pot saber que és celíac.
Clar, s'han de fer, en aquests casos, s'han de veure diferents com requisits per al final diagnosticar la celiaquia en si. S'han de complir de 5 requisits que ara t'anomeno, s'han de complir almenys 4 perquè es pugui diagnosticar efectivament. La primera és que hi ha d'haver-hi una presència de predisposició genètica, és a dir, hi han d'haver-hi com uns marcadors genètics anomenats HLA, DQ2, DQ8, que han de ser-hi presents per part del registre familiar o fins i tot també en el propi individu. A part d'això, també s'han de tenir uns autoanticossos, que aquests autoanticossos són els responsables, per una banda, de tota aquesta lesió intestinal. Després també seria la prova de la biòpsia. S'ha de fer una biòpsia per confirmar el 100%, tot i que tenim altres eines que actualment podem utilitzar per poder diagnosticar la celiaquia. També s'ha de tenir una resposta positiva. Tu, quan a un infant li dones productes amb gluten i després productes sense gluten, aquesta dieta sense gluten que acabes d'introduir ha de ser efectiva, s'ha de veure una millora. I finalment són els propis símptomes. Si tu veus aquests símptomes de deficiència de ferro, inflor, diarrea, etc., doncs ja pots diagnosticar a partir d'aquí la celiaquia.
Uh-huh. He sentit la paraula genètic. Pot ser genètic?
Pot ser genètic. Té un component genètic. Mira, de fet, el 30% de les persones tenen aquests mateixos marcadors, però només un 1% s'estima que la població occidental, només aquest, una persona de cada 100, realment seria diagnosticada amb celiaquia. Tot i que és veritat que una de les coses que m'agradaria comentar durant aquesta entrevista és que hi ha molts casos que no són diagnosticats avui en dia per falta de... Perquè, per exemple, en la sanitat pública d'aquí, de Catalunya i Espanya en general, el diagnòstic es fa al cap de 2 anys. Triga 2 anys en fer-se un diagnòstic clar i evident de celiaquia, i és una pena.
Però llavors, perdona, aquesta persona que pot pensar que té intolerància o, com es diu, que és celíaca, pot deixar de prendre gluten abans que se li diagnostiqui del tot? 2 anys són molts anys, eh?
Clar, 2 anys són molts anys. Clar, i aquí ve el problema. Si realment no és celíaca, no caldria d'una manera total retirar aquest gluten. Llavors, com que es tarda tant, molta gent diu, doncs, deixo de menjar sense gluten, però mai sabran realment, perquè no s'ha pogut diagnosticar al 100% si són celíacs o no.
Fins al cap de 2 anys.
Fins al cap de 2 anys.
Que llavors li diran sí o no.
Sí o no, però clar.
I pot tornar al gluten o definitivament, no?
Exacte, correcte.
Bueno, tinc aquí unes quantes preguntes, però volia saber també quan tens idea, suposo que sí, no, si és que no em dius que no, no, però en quin moment de la història se sap d'aquesta malaltia? Vull dir, és una cosa molt, molt antiga o... Pues suposo que intolerants o celíacs n'hi ha hagut des del principi de la història, però igual es comença el 1800 o 1900 a estudiar realment això.
És una qüestió molt interessant. De fet, té un origen en tota la revolució neolítica, en el sentit de, en els principis de la història primitiva, quan va haver-hi la revolució neolítica, on es va passar de societats... es va arribar a societats amb una agricultura i ramaderia ben fixada, i es va començar a cultivar tot el tema de cereals. Es pensa que en aquell moment va començar a haver-hi com ja aquests casos de celiaquia o possible al·lèrgia al blat, que també és una cosa que m'agradaria explicar després, però realment s'han fet estudis en l'època moderna i s'han trobat que hi ha una gran incidència de celiaquia en els darrers anys, ja sigui degut a tot el tema de processament industrial en massa de cereals, o també per altres motius que estan a l'espera de la investigació, perquè un dels problemes actuals que hi ha amb la celiaquia és que hi ha molt poca investigació. No es financen molts projectes científics, i això ja parlant en termes generals. Aquí a Catalunya, a Espanya, no es destinen prou diners suficients per a la recerca científica, no només en la celiaquia, sinó en molts àmbits.
Però imagino que en aquells primers temps de la història, quan un mengés blat i estigués malament, no sabria...
Clar, no s'enterava, es pensava, doncs no sé, que seria...
Que li havia caigut malament, li... i continuava...
Exacte.
Continuava...
Li deies al teu ballet, té una mica... I clar,
es pot morir una persona d'això?
De celiaquia, mira, una persona que menja reiteradament gluten, el que li passa és que, evidentment, té dèficits de vitamines, malnutrició, i fins i tot pot, en alguns casos, són casos puntuals rars, però poden arribar a tenir linfomes intestinals, i això seria una possible causa de mortalitat, tot i que és veritat que s'han de sumar altres factors i altres casuístiques.
Ho havies dit abans, no? La diferència entre celiaquia, al·lèrgia al blat, sensibilitat al gluten, no celíaca, intolerància al gluten, aquestes petites diferències.
Sí, sí.
Que igual no són petites, no?
No, estan els detalls, estan els matisos, res. Mira, la celiaquia ja l'hem definit, és aquesta resposta autoimmune, que és una resposta entèrica i multifuncional, o sigui que afecta diversos òrgans, i que és provocada pel propi cos. I provoca lesions intestinals i provocant després aquesta mala absorció de nutrients. L'al·lèrgia al blat és una al·lèrgia, és a dir, hi ha una resposta al·lèrgica també del sistema immunitari, però és el blat, no només és de la proteïna de gluten, sinó que el blat conté altres proteïnes que no exclusivament són el gluten, és a dir, són altres elements que té el blat que provoquen aquesta resposta al·lèrgica. Després tindríem la sensibilitat al gluten no celíaca. En aquests casos, els símptomes són molt similars o gairebé iguals, però hi ha dues excepcions. La primera és que no hi ha la mateixa resposta del sistema immune que ataca contra el cos. No és la mateixa. I la segona és que no hi ha lesió intestinal. És a dir, és molt més difícil de detectar un pacient que tingui sensibilitat al gluten no celíaca que una persona que té una evident lesió intestinal. Finalment, la intolerància al gluten és un terme que en el 2013 es va deixar d'utilitzar. Van dir que era un concepte erroni perquè, per exemple, en la intolerància a la lactosa, no sé si tens algun conegut que tingui intolerància a la lactosa o tu mateix.
No.
No, jo per exemple, en soc. Vale.
Ah, també?
Clar. Sí, o sigui, no em van voler molt.
Això toca.
Això toca, sí, però... la intolerància a la lactosa, per exemple, hi ha un dèficit d'una proteïna, d'un enzim, que permet absorbir bé aquesta lactosa. En aquest cas, hi ha molt poca quantitat d'un enzim que es diu lactasa. I això aquesta condició es pot, com ho diríem, es pot
suprimir.
Sí, aquesta condició es pot suprimir en el sentit de fer una dieta sense lactosa. Llavors, amb el que passa amb el gluten, com que no hi ha una deficiència d'una proteïna o d'un enzim que degradi i ens permeti absorbir a nosaltres, els celíacs o les persones que tenim celiaquia, el gluten, no la considerem una intolerància, ja que no és una cosa que falti, sinó és la pròpia resposta del cos. I crec que ja...
Sí. Sí. Bueno, no sé si ho has més o menys... Com es pot diagnosticar la celiaquia? És a dir, quines proves es fan? És una prova de sang? És una prova de FEMS? No sé.
Inicialment són proves d'una analítica general, una serologia, en la qual tu mires uns anticossos específics, que són d'IgGs, IgAs i un autoanticòs que és de transglutaminasa tissular. I això és una prova que en molts casos és definitiva, però en altres és veritat que s'ha de complementar amb una biòpsia intestinal. És a dir, s'agafa una mostra, un teixit de l'intestí prim, I llavors es fa l'observació de veure si hi ha, per exemple, un aplanament de... Perquè al final les microvellositats és com si fossin uns triangles. Si hi hagués un aplanament d'aquestes, hi hauria aquesta lesió intestinal molt característica de la celiaquia.
Mm-hmm. Hem parlat del blat. El blat és, diguem, el cereal que més gluten té, perquè l'ordi, tot això... N'hi ha que tinguin més gluten que d'altres o no? Bueno, per vosaltres és igual, però, no?
Clar, o sigui, la resposta és la mateixa en el sentit de quan es supera un umbral que, segons el Ministeri de... Bueno, totes les organitzacions celíaques consideren i han aprovat conjuntament, que és 20 parts per milió, si es considera aquest umbral, si es supera, perdona, aquest umbral de 20 parts per milió, i es considera que hi pot haver una resposta sí o sí immunitari que afecti a l'intestí.
Hi ha cereals zero gluten?
Sí, sí? Per exemple, l'arròs.
L'arròs
és naturalment sense gluten.
T'hauràs fet un fart de menjar arròs.
De menjar arròs, totalment.
Totalment, no? Arròs amb cacau, arròs amb...
Arròs amb cafè, amb el que sigui, amb el que sigui.
Arròs amb llet.
Arròs amb llet, arròs, sí, sí.
Flam d'arròs.
Flam d'arròs.
I tot d'arròs, no?
Tot d'arròs.
Algun més? Per exemple, no, l'ordi has dit que no, com no. Es diu això? Ara es parla molt del trigo sarraceno, no?
Sí. Llavors, el trigo sarraceno és blat sarraí, que...
Sarraí, això. Blat sarraí. No sortia la paraula en català.
No, està bé.
Sarraí.
El blat sarraí és veritat que el que fan és agafar blat normal i treure-li la part que conté gluten. Uh-huh. Llavors, això ha de passar, evidentment, per un procés industrial que no sé si és molt car perquè no m'he fonamentat lo suficient, però gràcies a això el que fa és que nosaltres, els celíacs, podem disfrutar d'aquest blat sarraí.
Uh-huh. Et dic la paraula car, que és perfecta per definir la persona celíaca que ha de tenir... Bueno, ara sembla que els preus baixen una mica, no ho sé, o no?
No.
Però no. Com a mínim, parlem una cosa bona, i és que ara és més fàcil trobar, no? Hi ha supermercats... abans els supermercats normals no en tenien, havies d'anar buscant... Per què és tan car un aliment sense gluten?
Bueno, en si, perquè... Bueno, primer de tot et dic, tu t'agradaria pagar 1.000 euros més cada any per la teva alimentació?
Si m'ho preguntes així, l'alimentació és bona, et diria sí.
Sí.
Sí, no?
Vale. De mitjana, una persona celíaca cada any ha de gastar-se 1.000 euros més que una persona que no tingui celiaquia. I és una pena perquè no hi ha subvencions. S'està intentant lluitar des d'associacions de celíacs per intentar aconseguir algun tipus d'un pagament subvencionat o alguna ajuda. Però de moment... Les tomben totes i són propostes de lleis i no hi ha res.
Perquè una bona dieta sense gluten, perquè tots pensem en els macarrons, en els fideus, tot és, no? Sense gluten, no? Allà, jo, ara dius l'arròs, no? Dic que aquesta gent menja arròs, pasta i poca cosa més. No.
No. Una bona dieta sense gluten es pot aconseguir, però és complicat degut a tota aquesta economia alta que has de disposar per tenir uns bons aliments i de qualitat. Perquè, per exemple, un paquet d'espaguetis sense gluten et poden costar fins i tot 3-4 euros en comparació amb un pack d'espaguetis de 600 grams que et costa 1,50 euros. Uh-huh. Llavors, els preus estan molt, molt, molt inflats i això repercuteix econòmicament a tot l'estil de vida que puguis tenir. Fins i tot en persones que tinguin un estil de vida econòmicament més baix, doncs moltes coses no s'ho poden permetre. Uh-huh. I és una pena. Uh-huh. És una pena, la veritat.
Fem una crida aquí al Pedro Sánchez i li diem, Pedro, por favor...
Pedro, por favor, aprueba alguna cosa.
Alguna, ya que haces tantas leyes, pero aprueba una de ayuda a los celíacos, ¿no?
Por favor.
És un tema, tu l'has tret, però no cal que el treguis, perquè el pensem les persones més vulnerables econòmicament, no? Sí. Que tenen més dificultat per accedir a aquests productes. Per tant, com s'ho maneguen, no? Perquè puguin, no menjant arròs, no?
Encara que menjant sigui, aliments...
No m'estic enfotent del tema, no. Molt menys, però fa l'efecte que hi ha molta gent que no pot accedir a aquest tipus de productes, no?
I Llavors és anar jugant amb alimentació bàsica, que saps que és ja lliure de gluten de per si.
Una altra cosa que et volia preguntar, perquè quan una de les vegades que vaig fer... Bueno, jo ja sabia que era la intolerància al gluten, ho sabia, no? Però la primera vegada que vaig trobar una alumna a l'intercanvi que era intolerant al gluten, ostres, vaig rebre un cop de realitat, no? Perquè dic, bueno, sé el que és, però a mi no m'ha tocat mai. I de cop i volta hi ha una noia d'aquí de Castellà que em diu, no, és que sóc, ostres, mare meva, i ara això què? I que vaig parlar amb ella, la família, tal. Bueno, va tenir la gran sort d'anar a parar amb una família que no hi havia intolerants al gluten, però que li van preparar tot i li van comprar i tot això. Però el que ella sempre deia, que no sé si exagerava o no, ara tu m'ho diràs, és que el tema de la contaminació d'aliments, no? Que sobretot que no hi hagi, que no traspassi, que no hi hagi una magdalena juntament amb una altra magdalena.
Totalment.
No sé si exagerava o realment
no,
podia...
No és cap exageració. De fet, és vital per a les persones celíaques que es tinguin en compte la contaminació creuada, sobretot en aliments que tu compres i llavors tu manipules a casa, però també quan surts a casa. Quan surts de casa, vas a un bar amb amics o vas a un restaurant amb companys de feina, t'has d'assegurar molt bé que el lloc on vas, a part de disposar d'aliments sense gluten, perquè és veritat que ara és més popular que cada bar o cada restaurant tingui alguna opció sense gluten, però no només és tenir l'opció sense gluten, és també disposar del material, les eines necessàries i d'un espai que estigui garantitzat en què no hi hagi contaminació creuada amb gluten.
Estic pensant, tu et refies d'anar a un lloc sense gluten, no? Perquè, clar, en una cuina, imagina't una cuina gran com això, no? Que ha de ser... han de vigilar molt, perquè no... Clar. Una paella, una cassola...
Totalment.
A vegades no vas a un restaurant pensant, mare meva, o no?
Clar, en establiments que estan certificats per associacions no tens aquest problema. Però quan realment, pel motiu que sigui, per un motiu social... que vulguis anar a prendre alguna cosa amb els teus amics o el que sigui, és veritat que sempre has de córrer aquest risc. Però és un risc que per mi no val la pena. Sempre tens l'opció de portar-te el teu tàper i que no hi ha cap tipus de problema.
Tu t'hi has trobat?
Jo m'hi he trobat.
En algun lloc has trobat que...
Bueno, m'hi he trobat que et diuen no, sí, tenim croquetes sense gluten... I jo els hi pregunto, les típiques preguntes que un celíac pesat fa sempre. I vosaltres, en quin oli fregiu les croquetes? I em diuen, no, en el mateix que fregim, jo què sé, les bolas de queso, l'altre, croissants...
Llavors l'oli està contaminat.
Clar, l'oli està contaminat i no el canviaran expressament, encara que m'ho diguin. Bueno, no
però,
ho sé,
però si passa això, de seguida ho nota el teu cos.
Bé, tot el tema de símptomes i quan hi ha aquesta resposta depèn de la persona. A mi em passa al cap d'unes hores, de dues, tres. Hi ha persones que és veritat que els hi pot donar una resposta més o menys immediata, entre cometes, al cap de mitja hora.
I si passa? Llavors que hi ha...
Carta de reclamació.
No, a part d'això, no sé, vull dir, si passa això hi ha... alguna... què has de fer? Has d'anar a l'hospital o no?
No.
Passarà.
Estàs a te casa i passes la nit com puguis o el dia com puguis i segueixes mantenint estrictament, de per vida, la dieta sense gluten. Intentar mantenir-la com es pugui.
Aquí m'has forat tu una pregunta, perquè suposo que la resposta és que sí, per això m'has forat. Diu, hi ha una relació entre la fertilitat i la celiaquia? Si m'has forat és perquè és que sí.
Clar.
Jo he flipat.
No, t'imagines que ara et digués no hi ha, saps? Ja existeix la pregunta.
També fliparia igual, no?
També,
però,
no?
Però aquí flipo molt, no? Perquè dic, ostres, mai no havia pensat, clar. Això ens ho has d'explicar bé, no? Sí.
És superinteressant aquest tema, perquè afecta tant a la infertilitat tant a homes com a dones.
Ostres.
A homes et pots quedar infèrtil, entre cometes, si tu fas una ingesta reiterada de molts mesos, anys, de gluten. I en dones és molt interessant, perquè durant l'embaràs, els propis anticossos que es generen quan tu prens gluten i ets celíaca, ataquen a la placenta. I això pot provocar molts problemes després, durant el part i durant la gestació de l'embrió. Llavors, és un tema que fa potser 20 anys, 30, no se sabia, no estava molt conscienciada I ara cada cop més.
He flipat, eh? No sabia res. Bueno, sabia coses, però això no. 608-59-38-30, si algú vol saber o vol fer alguna pregunta al Martí, que ja veieu que és un especialista. Amb això, segurament en voleibol també és especialista. Bueno, i amb, sí, i amb, i amb Aikido segur que també no, però clar, ell està aquí per parlar-nos de celiaquia. 608-59-38-30 si voleu fer alguna altra pregunta. Bueno, també me l'has passat tu aquesta pregunta, fins a quina edat es pot diagnosticar celiaquia? Jo més aviat li donaré una mica de volta i dic, diagnostica, molt bé, es diagnostica celiaquia a gent, no sé, de 50 anys, això sí, és possible?
Sí, i a gent de 70.
Sí?
A gent de 70 anys.
Mai,
que no sabien mai que tenien celiaquia, que deien, no, és que jo sempre
quan
menjo...
Sempre tinc un mal de panxa.
Mal de panxa, sí. Gent de 70, 75.
Ostres, què dius?
Es troben, sí, diagnòstics. Jo, de fet, tinc una amiga que treballa en el CAP, que un altre dia, l'altre dia va diagnosticar una senyora de 75 anys. Ostres. És molt fort.
Pues sí, perquè quina vida haurà passat, no? Clar, de mals de panxa i de malestar en general, no?
Clar.
I que continuï viva, no? Perquè, clar, també...
Totalment.
Sí.
Totalment, ostres. Totalment.
Com és el dia a dia d'una persona celíaca? Ja més o menys has explicat una mica, però quina vigilància ha de tenir o... No sé, has parlat abans d'un tàper, no? El tàper
sí,
salva la vida, no?
El tàper és el salvavides, sobretot també quan vas en viatges a l'estranger. Sempre portes com el kit celíac dintre de la maleta i has de facturar per això, també. I res, el dia a dia és intentar controlar al màxim, intentar estar alerta sempre que vagis a un nou lloc que sigui desconegut, i mantenir sobretot aquesta dieta sense gluten estricta, sense possibilitat de contaminació creuada. I sempre que es pugui, sempre preguntar. Preguntar no fa mal, preguntar no mata. Uh-huh. Poden tatxar de pesat, tatxar de que ets un titismiquis, però tu ho estàs fent per la teva salut.
T'han criticat per això?
Bueno, moltes
per
persones...
ser pesat, entre cometa, molt... perquè jo no trobo que siguis pesat. El tema és que tinc una intolerància o tinc una malaltia.
Una malaltia. És que és una malaltia crònica. Si des d'aquest any, un text refós del maig d'aquest any, o de l'any passat, perdó, ja es considera la celiaquia una malaltia crònica. I gràcies a això, que no, crec que no t'ho he explicat abans, Josep, vaig poder aconseguir una ajuda a l'Erasmus, com a estudiant de menys oportunitats.
Ostres. A Coimbra?
A Coimbra.
Que maco, Coimbra, no?
No
he estat mai, però
és maquíssim.
He vist fotos i...
A més, està enmig de Porto i de Lisboa, llavors, clar, un cap de setmana anem a Porto, un altre dia anem a Nazaré, a Óbidos, a Leiria... És maquíssim, Portugal.
És una pena perquè ara canviem de tema radicalment, sí. però Portugal el tenim aquí com a l'esquena, no? És com si... És com allò... Ai, està aquí.
Totalment.
Sí, sí. Tendim una mica a tirar cap al nord.
Cap a França.
Cap a França, Alemanya, tirem cap allà. He estat a Praga, he estat a Bulgària, a Sofia... Sí. No? I diu, però si tenim Portugal... Ah, ostres, sí, és veritat.
Clar, els nostres
sí.
Cosins, germans.
Sí, són la península. La península és...
I Portugal té coses molt maques i la gastronomia portuguesa és també molt bona.
Ho sé, perquè molta gent, el meu fill, per exemple, ha fet un recorregut, diu, papa, com és que no heu anat mai, ja no a Lisboa, no?, sinó a Portugal i a Porto, que també és una ciutat molt maca. Bueno, me l'apunto aquí, Coimbra.
Coimbra
per anar-hi, vés a saber quan, ara amb la benzina i tot el que no sabem què passarà,
sí.
Ja veurem. Escolta, una altra pregunta que et faig aquí... què penses... Bueno, hi ha molta gent que ha deixat de menjar el gluten així perquè sí, perquè m'aprimo, perquè no sé què, i això ho relaciona una mica amb les xarxes, perquè no para de venir. Si mires una cosa de gluten, al cap de 5 minuts ja et vindrà gluten, 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 i no sé què, i tens aquests metges, que ja no saps si són metges, si són intel·ligència artificial, ja no saps quina persona és la que et diu. Uns et diuen no passa res, l'altre diu si vols aprimar-te, que jo vull aprimar-me una mica, deixa el gluten, l'altre no mengis cereals mai a la teva vida. Bueno, no sé, realment el gluten fa mal a la persona que aprima el gluten? No sé.
El gluten en si no fa mal. El problema és després com està processat aquest gluten. És a dir, si tu et menges, per exemple, un pa artesà que te l'has fet tu a te casa, no serà el mateix que vagis a i compres a la marca d'Hacendado. Entén-me el que et vull dir.
Entenc perfectament. Entens perfectament.
Llavors, és en si més la qualitat del processament, de si està molt processada o no, l'alimentació que tu, o l'estil de vida que tu has decidit tenir. Llavors, també, una cosa que fa molt de mal, sobretot al col·lectiu celíac, que és aquestes dietes de dietes sense gluten per aprimar-me. Aquestes dietes que, diguem-ne, són de moda. Per què? Perquè si tu, per exemple, vas a un restaurant i demanes una canya sense gluten, però llavors demanes que si demanes una pizza amb gluten, que si demanes no sé què també amb gluten, clar, pels cambrers i per tot el tema de restauració, és confús. Llavors cauen en la ignorància de dir, doncs, estan molt d'hòsties tota aquesta gent, doncs els donen productes sense gluten, però que estiguin, jo que sé, en contaminació creuada. Uh-huh. Llavors, realment, pel col·lectiu celíac és una pena, perquè és una confusió que es podria evitar perfectament.
Uh-huh. Perquè, bueno, jo crec que, clar, els que tenim una edat i hem viscut sense xarxes i no sé si més lliures o no sé, són èpoques diferents, ens creiem una mica el que deien els pares, el que deien els metges, i els metges eren el metge, vale? Perquè només n'hi havia un, potser.
Ara qualsevol és metge.
I ara qualsevol és metge. Llavors, clar, trobo que és una pregunta que et faig com a jove, no? Ja no només amb el tema celíac, no? Sí. Sinó tota... el bombardeig d'informació que arriba i que al final, clar, a mi per exemple m'ha arribat això, deixa de menjar cereals i sense gluten, és igual, cereals fora de la dieta, cereals, i aconseguiràs el teu cos, no sé què, clar. Jo per exemple, que tinc una edat, sé com és el meu pare, que encara viu amb 91 anys, gras, el seu germà doblement gras, la seva germana triplement gras, sé que hi ha un component genètic amb el qual jo haig de lluitar, no? I que, per tant, si em deixo els cereals, pues potser aconseguiré estar una mica més prim que ells tres, no? Però la tendència genètica... En canvi, veig amb un jove que es creu això, deixa els cereals, després va un altre i diu, no, però sí que t'has de menjar, jo què sé, ordi, que és més bo. Per un jove com tu, què has de fer per dir... vull ser lliure, no? Perquè al final jo crec que això és una manca de llibertat absoluta, perquè totalment. Tot aquest bombardeig al final per un tiro, no?
Totalment, és que ja no és un problema de desinformació, és un problema que hi ha molta informació constant i fins i tot contradictòria entre si. Llavors és una miqueta paradògic, no? Llavors has de tenir a part de tenir una opinió ben consensuada, fonamentada, jo crec que al final és accedir a professionals i no creure's amb perdó totes les mentides o possibles barbaritats que es poden dir en plataformes d'Instagram, de TikTok, perquè al final un professional s'ha passat un temps de la seva vida estudiant, aprofundint en temes que després pot posar al servei de la societat.
Sí, però, perdona que et talli, ara mateix en un Instagram o en un TikTok veus aquell que et diu soc licenciado, no sé què, tal, soy tal, i no ho comproves perquè no ho saps, ell t'ho diu, tu t'ho creus, no? Perquè ningú no diu, ei, no, que aquest és fals, no? Perquè, clar, hauríem d'haver milers de persones investigant a veure si aquest és fals, tancar-li el compte,
clar,
no sé què.
Estan.
I clar, llavors, dius, i al final dius...
És una pena. I clar, jo crec que sempre hi ha d'haver un pas previ de filtratge, de no creure's tot el que un obté per les xarxes.
I després... Però que tu ho dius perquè ets una persona madura.
Bueno.
No?
Bueno, una mica.
No, més madur que quan tenies 15 anys, sí.
Home, sí, totalment.
No, ja ho eres quan tenies 15
també,
anys.
No,
però ara parlant en sèrio, no? Gent que s'ho creu tot, sí. Arriba un moment, suposo que amb aquest tema celíac no, perquè... Hi ha un informe mèdic a darrere, hi ha uns pares que segurament des de petit ja ho saben, i per tant en aquest tema... Però ara penso que amb tots els altres temes que comencen i que venen, i no facis això, no facis això, fes el contrari, no? Ara és bo menjar una pastanaga, diu, que és bo. Diu, mira, jo menjo pastanagues i mira quina pell que tinc. No? Sí, cutis total, no? Perquè diu que la pastanaga... Però bueno, ara hi ha unes vendes de pastanagues que no vegis, perquè clar, de cop i volta diran, no, això no és veritat, ara és el kiwi. El kiwi és el que... I llavors, clar, al final...
No saps què menjar.
Bueno, anem acabant una mica el programa, però jo crec que hi ha una pregunta que l'hem de fer, és si hi ha una vacuna. Si en algun moment de la història hi haurà una vacuna, perquè actualment no hi ha una vacuna. Si
actualment ha... no.
Però tu que estàs estudiant això de bioquímica i aquestes coses, potser d'aquí uns anys t'hauré d'entrevistar, espero que no massa gran, per dir el descobridor de la vacuna de celiaquia. Per què no?
Qui sap?
No, en sèrio, ja s'estan fent estudis per trobar una vacuna per això, o això és realment impossible?
No és realment impossible. El que s'està intentant és, bàsicament, hi ha diferents fronts oberts. El primer és intentar trobar una teràpia, un medicament, que destrueixi el gluten abans de ser absorbit. Una altra seria, per exemple, reeducar el propi cos, el propi sistema immune, però això és una tecnologia molt avantguardista, encara s'ha de posar molta investigació a sobre, molta recerca, i sobretot s'han de posar molts diners. I és el que he comentat abans, que gràcies a en aquest país que estem, doncs no es pot finançar tots els projectes que es voldria. I, per exemple, els principals projectes que s'han pogut tirar endavant, han arribat a unes fases de desenvolupament, són, per exemple, Amèrica. Aquí a Espanya, de moment, no hi ha gaire avenç. Sí que és veritat que en els darrers anys s'ha posat a prova un projecte molt interessant, de fet, que és agafar uns enzims de la planta, planta carnívora, la Venus atrapamosques, i amb aquests enzims intentar això mateix reeducar.
I per què d'aquesta planta?
Perquè és una de les plantes que fabrica aquest enzim específic, i també perquè es pot produir en massa. És com més accessible i més fàcil de manipular i tractar. Llavors, això és una investigació que encara està en desenvolupament, però de moment no ha tret tots els resultats.
I a nivell europeu no hi ha una... Perquè, clar, m'estàs parlant d'Espanya, suposo que amb això també hi ha d'haver laboratoris... perdó. Europeus.
A nivell europeu és veritat que hi ha iniciatives que tiren endavant projectes, però molts projectes és veritat que no arriben a passar les fases necessàries per continuar desenvolupant-se.
Bueno, doncs escolta, Martí, anem al final del programa. No ens ha trucat ningú i això a lo millor és bona notícia, no? 608-59-38-30, a lo millor és bona notícia perquè ho has explicat també, que la persona que ens estigui escoltant deu pensar per què haig de trucar, si ho has explicat.
Jo superagraït.
No, i a més tenen el podcast a partir de demà o de demà passat, quan estigui penjat, i podran escoltar-ho. No sé si ens hem deixat alguna cosa que tu creguis o ja ho hem fet.
Jo
he fet pràcticament totes les preguntes, no sé si n'hi ha més, no sé. De tota manera, per buscar una mica un colofó final, no?
Sí.
Estem millor que fa 40 anys, o 50 anys. Vull dir que en tots els aspectes de trobar els supermercats, de cada vegada hi ha, malgrat aquesta petita o gran contaminació que pot haver als restaurants, que sí que hi pots anar, i tu ja saps els que tenen... diguem un certificat, no? Has parlat de que tenen un certificat, o com a mínim confies en ell. A Castellà del Vallès hi ha llocs.
A Castellà del Vallès l'únic establiment que ja s'ha acreditat per l'Associació de Celíacs Sense Gluten és el Viena. Cap dels restaurants està acreditat.
Doncs molt bé. Doncs acabem aquí avui, fem un programa més curt, perquè a més està a punt de venir-me aquest atac de tos que porto des de fa una setmana. No sé com he aguantat tant, segurament perquè ahir i abans d'ahir vaig estar callat, que és el que em va dir el metge, dic, aprofita, no parlis, perquè dic, és que tinc una entrevista molt interessant dijous a les 8 del vespre, dic, pues, llavors, solució, 2 dies callat, sense parlar, podràs parlar, i sí. Escolta, Martí, gràcies per venir al programa. El teu inici aquí a l'estudi, la primera vegada que has vist un micròfon, ha anat molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
Has dit que començaves nerviós, però ja veus que aquí no ens mengem a ningú. I pobre del que es mengi algú, que hi ha el Josep aquí, que això. Que vagi bé. Tant de bo en un temps que jo ho pugui veure d'on surti una vacuna. I dona records al pare i a la mare, que segurament ens està escoltant,
sí,
que tinc ganes de veure'ls, i res més. A vosaltres us dic, a tots els que esteu escoltant, la setmana que ve no hi ha programa, perquè ja és festa, ens agafem una festa aquí, una festa com al col·le.
Molt bé.
Hem de continuar la història. I em sembla que ja ens veiem l'altra setmana, que no sé ara quin dia és, però com sempre estarem aquí el dijous en directe a les 8 del vespre. Gràcies, gràcies Martí.
Gràcies
a l'Adrià, que no s'emboliri mai per estar aquí
gràcies,
al control.
Gràcies, Adrià.
I fins d'aquí dues setmanes. Bona Setmana Santa.